107.8, la teva, la nostra i la de tots. Ràdio Súria, 107.8.
I recorda,
cada divendres a Ràdio Súria, Fórmula Gian, de 7 de la tarda a 9 del vespre.
Amb el gran Àngel Gian.
Recorda, cada dilluns de 7 i mitja a 9 del vespre tens una cita esportiva amb Súria Sports. Súria Sports. Juguem?
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Súria els diumenges al migdia d'una a 3 i els dijous a la tarda de 7 a 9. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 13 a 15 hores, dijous de 19 a 21 hores, a Ràdio Súria 107.8 FM i a radiosúria.cat.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero els divendres, a les 10 de la nit, a Ràdio Súria.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Hola a tothom, soc l'Alan Dorbe, us espero cada dissabte a 11 a 12 de la nit al meu programa Reflexions, on us portaré la millor música electrònica arreu del món. Aquí a Ràdio Súria, a la 107.8 de la FM i per internet, radiosúria.cat.
Històries de Súria, el programa que ens farà viatjar en el temps per conèixer la història de Súria, del nostre entorn, dels nostres avantpassats i de tot el que té a veure amb el nostre poble en la seva història, que és la nostra història, no ens oblidem. Dirigit per l'Àngel Gian, copresentat per Robert Fàbrega i l'Àngel Gian. Basat en l'arxiu històric del gran escriptor de Súria, el gran Albert Fàbrega en Fedaki. Avui, a Històries de Súria, parlarem de...
Capítol 25, la primera fàbrica tèxtil a Súria. Molt bona tarda, molt bon dia, molt bona nit a la gent que ens sent pel podcast i molt bona nit o molt bona tarda a la gent que s'està sentint ara mateix a través de Ràdio Súria, la 107.8 de la FM i a través per internet, radiosúria.cat. Ja sabeu, emissió cada dimarts de 7 a 7 i mitja de la tarda i repetició dissabtes de 8 a 8 i mitja de la tarda o, amb el català correcte, de 8 a 2 quarts de 9 del vespre. Us parla l'Àngel Gian, director, codirector i copresentador de Històries de Súria, i avui presentem el capítol 25, juntament amb el gran Albert Fàbrega, del capítol 25 que parlarem de la primera fàbrica tèxtil de Súria. És així, Albert. Molt bona tarda, Albert.
Bona
com
tarda,
estàs?
Bona.
Benvingut una altra vegada, un altre capítol més. Ja són 25.
Sí,
I estan passant ràpid, estan passant prou ràpid. Ja queda poc ja per acabar la temporada. Em sembla que queda, mira, si podem apurar-lo, 2-3 capítols queden.
Bé.
2 capítols, o sigui que arribarem als 28. Als 28 capítols.
Ja,
així que ja... Molt bé, per ser la primera temporada està molt bé, molt bé. I la gent que vulgui sàpiga coses de Súria, històries, anècdotes o per què està aquí, per què és això i per què estem aquí, pues ara ja tindreu uns 28 capítols, 28 fascícols, llibrets, històries, podcast o com li voleu dir, del nostre poble, que jo crec que és molt interessant i moltes coses que podem aprendre i que no sabíem, i gràcies a l'historiador i escriptor Albert Fàbrega en podem conèixer una mica més i estar més a prop de la nostra ciutat, del nostre poble, del nostre entorn i de les nostres cases, carrers, etc, etc, etc. No m'allargo més, Albert, que si no després sempre ens agafa el temps. I anem a parlar de la primera fàbrica tèxtil a Súria, que m'imagino que, per lògica, com totes les fàbriques tèxtils, a tocar el Cardener.
Sí, sí, tant.
Com, era,
sí.
Com era d'esperar pels molins i tot això.
Sí, 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 correcte.
Pues, en Lluve, ens has d'il·luminar amb aquesta fàbrica, primera fàbrica tèxtil i a veure on estava i com va ser creada.
Bé, a veure, abans que res, potser dir o comentar que, clar, jo en molts programes he insistit i per moltes bandes, i és el que penso, que Súria ha sigut sempre històricament un poble miner, o sigui, que Súria ha viscut de les pedres, no? I estic convençut que és així i que és veritat, i ara és obvi, no? Actualment, però que històricament ha sigut així i en algun programa doncs, jo ho he defensat i ho he intentat argumentar. Però convé doncs, també dir i deixar clar, perquè a més molta gent ho sap, perquè moltes generacions hi van viure i encara hi ha la memòria viva de tot això, de que Súria va tenir una indústria tèxtil molt important. O sigui, no anirem ara a establir comparacions, que sempre són odioses, però amb tot el que permetia el riu, doncs, hi havia fàbriques, és a dir, en el moment àlgid, diguem, a finals del segle XIX, principis la primera meitat del segle XX, fins que va arribar la crisi que al final va portar a tancar-les totes, en el terme de Súria hi havia doncs, 4 fàbriques tèxtils funcionant i hi havia hagut algun intent més, i si no n'hi havia més és perquè no n'hi cabien més, perquè el riu ja no donava més de si, és a dir, on hi havia el desguàs d'una fàbrica ja hi havia la resclosa per entrar als canals de l'altra fàbrica. Per tant, tot i que, doncs, com dic, jo sempre he defensat i estic convençut que és així, de que la gran riquesa de Súria, el que va permetre que Súria aparegui actualment com un nucli urbà d'una certa dimensió, doncs va ser i és la mineria. No? Dit això, hi ha dintre la història del tèxtil, hi ha una època molt poc coneguda que són realment els orígens, no?, de la indústria tèxtil, i quan dic els orígens vull dir a Catalunya i si, bueno, de fet a tota Europa, no? És ben sabut doncs, que l'origen dels grans de... quan parlo del tèxtil m'estic referint evidentment al tèxtil contemporani mecanitzat, industrial, no els treballs diguem de teixits i domèstics o de les fàbriques d'indianes que són anteriors, sinó tal com, o sigui, sobretot quan es mecanitzen, sobretot no tant els teixits com els filats. És a dir, la gran, potser, revolució del tèxtil és la mecanització dels filats. No? Això té origen, com és ben sabut, a Anglaterra, i va lligat a dos invents o dues innovacions tecnològiques d'un gran calat, d'una gran importància, precisament, que són els que van donar lloc a la mecanització del filat, no? A partir de, sobretot doncs, de la gran fibra vegetal a partir d'aquell moment, que és el cotó, doncs a partir del cotó, dels flocs de cotó, degudament d'allò, doncs les màquines filaven i no s'havia de filar, no s'havia de fer el fil a mà. Això va ser el que va permetre la producció industrial i l'aparició a l'Europa occidental doncs de les fàbriques tèxtils i de filatures, sobretot de filatures, que de fet a Súria, el món de la indústria tèxtil de Súria va ser sobretot de filatura. Hi va haver també alguns telers i esteixia, però sobretot totes, bàsicament, la gran majoria es dedicaven, la principal producció era la filatura, la producció de fils. Bé, aquestes, les dues màquines que van portar aquesta revolució, el que s'ha conegut de fet per la revolució industrial, perquè bé, sí que el gran d'allò de la revolució industrial és la màquina de vapor, però hi van haver altres d'allò, no? Són, per una banda, les que es coneixien com les Mulgeny i per altra banda les Waterframe, que diguem, adaptades al llenguatge que la gent que va treballar el tèxtil doncs pot recordar o conèixer. Les Mulgenys eren les Mulgènues en català, i les Waterframe van ser les contínues, les grans màquines de filar que tothom o molta gent pot recordar, no? Doncs bé, què va passar? Doncs bueno, va passar com una mica com passa ara i ha passat sempre, és a dir, això es va desenvolupar a Anglaterra i això va generar moltes, com ho diria jo, episodis novel·lescos d'espionatge industrial, de robar el secret d'aquestes màquines, de copiar-les, i això va arribar també fins aquí a Súria. Hi ha episodis que ara intentaré explicar una mica, doncs, de com s'intentava copiar que deien, el que ara en diríem enginyers i que llavors en deien els mecànics, doncs intentaven copiar aquestes màquines i, si era possible, millorar-les, no? Doncs bé, a Anglaterra tot això va començar a finals del segle XVIII. D'Anglaterra molt aviat va passar a França, també a finals del XVIII, a principis del XIX, ja es van començar a construir fàbriques de filatura per tot França, però per les implicacions que després va tenir aquí Súria amb aquesta primera fàbrica tèxtil, el que ens interessa és Toulouse. Tolosa de Llenguadoc, o sigui, la ciutat de Toulouse, allà hi va haver diverses fàbriques tèxtils i d'una d'elles doncs arribarien aquestes primeres màquines a filar a Súria, i paral·lelament, contemporàniament, a Barcelona. És a dir, el primer punt important és que les primeres màquines de filar automàtiques que van arribar a Catalunya van arribar a la vegada a Barcelona i a Súria. Això és un fet, diguem, poc conegut, però és així. Hi ha un informe de l'any 1815 de que la Junta de Comerç de Barcelona doncs va enviar un informe a la Real Junta de Comercio. I, bueno, evidentment no llegiré tot l'informe, però en un dels punts on quan explicaven l'informe deien, llegeixo textualment perquè és un fragment curt, deien: en el año 1807 el señor conde de Cabarrús trajo a esta capital, vol dir Barcelona, de las mismas fábricas de Inglaterra y Francia, todos los operarios, máquinas y utensilios necesarios para la formación de una fábrica que abrazase los diferentes modos de hilar que usaban las dos naciones. Para indagar por experiencia propia cuál era el más ventajoso. Y plantificó su fábrica en esta ciudad. Igual operación acaba de practicar don José Martí para la formación del establecimiento que ha formado en el lugar de Súria. És a dir, arriben al 1807, arriben màquines des de França, màquines de filar, els dos tipus de màquines, les Mulgeny i les Waterframe, a Barcelona. Però al mateix temps, que Josep Martí, doncs formava una fàbrica a Súria amb les mateixes màquines per automatitzar la filatura. Dintre la historiografia del tèxtil, doncs sempre s'ha dit i s'ha considerat que les Mulgenys que va importar el comte de Cabarrús a Barcelona van ser les primeres Mulgenys de Catalunya. Però, curiosament, si mirem les dates, aquest informe diu que va ser el 1807 i en aquest any, no?, coincideix, una mica abans, a finals d'estiu de 1806, hi ha un viatge dels Martí i els seus socis a Toulouse, a buscar màquines per la fàbrica de Súria, a buscar màquines i els enginyers o mecànics que les havien de muntar, perquè evidentment aquí ningú tenia ni idea de com muntar i sobretot després com treballar amb aquestes màquines, que no era senzill. Bé, Aquesta és la primera cosa. I la segona cosa és que, acceptant que paral·lelament arriben aquestes màquines, diguem, pràcticament en el mateix moment a Barcelona i a Súria, el que no hi ha dubte és que les de Súria es movien amb energia hidràulica. Van ser les primeres màquines automàtiques de filar a Catalunya que es van moure per energia hidràulica. Bé, això, dintre, diguem, la historiografia del tèxtil, és un fet destacable i important, no? Quina era aquesta fàbrica de Súria, aquesta fàbrica Martí de Súria? Doncs aquesta fàbrica Martí de Súria era en el que, fins no fa masses anys, era el molí de Reguant, que després va ser la fàbrica Badal i que actualment, doncs, és la factoria de Remosa, no? A l'edifici que ocupava l'antic molí i el que va ser aquesta fàbrica ja no existeix, es va derruir, no? Doncs resulta que allà els amos, que eren els de la casa de Reguant, el Reguant, no? Doncs el 1 de gener de 1807 van arrendar una part del, van llogar una part del molí per 20 anys, és a dir, fins al 31 de desembre de 1826, a una societat formada per 4 o 5 persones, però dels quals hi havia sorians. Aquests Martí eren dos germans i eren els socis principals, venien de Cardona, però hi havia, doncs, socis que eren sorians, que ja havien estat anteriorment implicats en temes d'indústria tèxtil, en fàbriques d'indianes de Manresa, com eren els Balaguer i els Quinquer. En tot cas, en el contracte, doncs, d'arrendament queda clar, queda molt clar, quan firmen el contracte, el 1807, que els espais es lloguen, no? I que se'ls proveirà de l'aigua per fer anar, a més del molí, doncs, la fàbrica, perquè textualment diu, doncs, que l'ús de la fàbrica, o sigui, cedeixen l'aigua per l'ús de la fàbrica que els Martí volen fer en el molí, que llavors hi havia també un molí paperer, és a dir, llavors allò era un edifici que albergava molí fariner, molí d'oli, molí de sal, molí de guix, molí paperer i aquesta primera fàbrica tèxtil amb aquestes màquines. Bé, què va passar amb aquestes màquines? Doncs també és una història bastant curiosa i a destacar, no? Van muntar una expedició a l'any 1806, 4 o 5 socis, eren d'aquí, d'aquesta societat dels Martí, i hi havia també un fabricant de Manresa, que era el Pau Serrano, no? Que també va tenir després fàbriques allà a la via de Sant Ignasi, el que era el torrent de Sant Ignasi, va tenir fàbriques tèxtils. Doncs bé, van anar a Toulouse, a buscar una sèrie de màquines. Quines màquines van portar? Doncs tenim la relació de les màquines que van portar de Tolosa de Llenguadoc. El 31 d'agost de 1806 eren allà i van comprar, doncs, 6 mulgènues, per filar, cada una de 120 fusos. Van comprar 5 màquines de cadena, 4 màquines de filatura grossa, 6 màquines de 2 rodadures, 6 màquines de 4 tirades, 2 màquines de capdallar i 2 balances per numerar els fils. No? Es va comprar a Tolosa. On es va comprar? Doncs sembla ser que es va comprar en una fàbrica de Tolosa que era d'un mecànic, diguéssim, que era Jan Abadie. I no sols van comprar les màquines, sinó que, evidentment, Jan Abadie va venir a Súria, doncs, per muntar les màquines i per ensenyar als treballadors com funcionaven aquestes màquines i per engegar la fàbrica, no? Aquí es va crear un embolic d'una certa dimensió perquè en el contracte la compra es va acordar fer amb 3 remeses. es va acordar fer amb tres remeses i tant per portar les màquines en tres moments diferents i pagar-les cada remesa per separat. El que no es va especificar en el contracte era quina part corresponia a cada un dels membres de cada remesa, perquè tot i que hi havia els Martí que eren de Súria, el Pau Serrano les volia per Manresa per la seva fàbrica. Llavors els Martí van anar a Tolosa perquè les màquines es havien de recollir allà, o sigui, no eres com ara, no les portaven, havien d'anar allà a buscar les màquines i espavilar-se per portar-les, no? Doncs els Martí van anar a buscar a Tolosa i van portar la primera remesa, la tercera part, no?, de les tres, i són les que van muntar aquí a Súria. Però llavors el Serrano va dir que d'aquesta remesa una tercera part era seva. És a dir, el que no estava clar era si cada remesa anava amb un destinatari diferent, és a dir, els que deien els Martí que al Serrano li tocava la segona remesa, i ell deia que no, que li tocava una tercera part de cada remesa. Bé, el cas és que els Martí van muntar aquí les màquines, van engegar la fàbrica, evidentment el Serrano no es va conformar, i van anar als tribunals, un plet que va durar i durar, estem parlant el 1806-1807, el 1818 encara no s'havia sentenciat aquest plet. Sí que és veritat que entremig hi va haver la guerra del francès, hi va haver molts problemes, però la cosa estava així. I en situacions fins i tot una mica surrealistes, per exemple, doncs Serrano va aconseguir que que el Consolat de Comerç de Barcelona ordenés que esperessin, es segellés la fàbrica de Súria i que deixés de funcionar fins que s'aclarís el tema aquest de les màquines. En canvi, els Martí van apel·lar a l'alcalde major de Barcelona i va donar una ordre contrària dient que no s'havien de segellar les màquines. Sigui com sigui, el Serrano es va presentar aquí a Súria, doncs, acompanyat d'algunsils per segellar les màquines, i amb un artilugi, bueno, no sé si innocent o no, però que va funcionar, els Martí li van dir, bueno, vale, pues, per segellar les màquines primer s'han d'aturar, i l'ordre de segellament no diu que haguem d'aturar la fàbrica. Per tant, com que no diu que haguem d'aturar la fàbrica, no les aturarem. I si no les aturarem, no es podran segellar ni tancar la fàbrica. Total, que no d'allò. Bé, de totes maneres, el que insistien els Martí és que, per una banda, deixaven clar que la fàbrica de Súria funcionava, però el que ells deien és que el que volia el Serrano era endur-se'n les màquines per copiar-les. I llegeixo també un petit paràgraf dels arguments dels Martí, no? Deien que doncs, la fàbrica, que està situada en el término de Súria, encierra una multitud de màquines fabricades con una particularidad que Serrano desea conocer para imitar y lo hubiera conseguido a poco más a la fuerza de sus astucias, causando con esto el perjuicio gravísimo de que se les vulgarizasen por este ardid los apuros que les cuestan muchísimo dinero. Y ahí seguían y afirmaban que Serrano es un maquinista que no sabe aún todos los secretos del arte que profesa, y tiene él mismo sus fábricas que desearía mejorar con la imitación de las máquinas ajenas, cuyos dos objetos fueron los que le inclinaron a promover sus solicitudes bien irregulares. O sigui, el que deien els Martí, de poc menys, és que acusaven el Serrano pràcticament d'espionatge industrial, que el que volien endur-se'n les màquines per copiar-les. El Serrano volia segellar la fàbrica perquè deia que quan les anés a buscar, els Martí li donarien màquines velles que no eren les que havien portat de Tolosa i que allò, bé, un embolic de consideració. Entremig, com deia, enmig de tot l'embolic, doncs va esclatar la guerra del francès, la guerra de la independència, no? De 1808 a 1814. Però, pel que sabem, la fàbrica va seguir funcionant. La fàbrica va seguir funcionant malgrat els conflictes i els problemes que estan documentats que en tenia. Què va passar amb aquesta fàbrica, finalment? Doncs en algun moment durant la guerra segur que van passar problemes i es va aturar, però el 1818 sabem que la fàbrica estava funcionant, perquè el 1818 els Martí van vendre la fàbrica aquesta a uns altres empresaris del tèxtil, que eren els Erp, que aquests van fer diverses fàbriques al Bages, fàbriques en algun cas una mica grans, no? I en el moment d'aquella venda, doncs sabem que allà hi havia 16 màquines de filar ordit, n'hi havia 8 que tenien 96 fusos cadascuna i unes altres 8 tenien 80 fusos cadascuna. Probablement, si no totes, en aquest cas algunes ja no eren les mongènues, sinó que eren contínues. Finalment, els Herbs van aconseguir esta fàbrica i el que sabem és que el 1831 un incendi doncs, la va destruir, i també les últimes notícies ja és que la Primera Guerra Carlina, doncs tot l'edifici del Molí de Reguant, o sigui l'any 1839, tot l'edifici del Molí de Reguant estava cremat i derruït, per tant allà ja no quedava res. És a dir, va tenir una vida ja curta, diguéssim, aquesta fàbrica, però en la seva curta vida és un dels referents doncs, de la mecanització i de la industrialització del tèxtil a Catalunya, i torno a dir el que deia al principi, va ser la primera fàbrica de filar automàtica a Catalunya que va utilitzar l'aigua, l'energia hidràulica, per moure les màquines. Bueno, aquesta és una mica la història d'aquesta primera fàbrica tèxtil de Súria.
Ara, que no se'm connectava bé el micro. Em vaig quedar una mica amb el principi. Ja veig que moltes entrebancs, molts problemes, moltes històries. Lo de la primera, tornem a repetir, la primera la indústria primera, que va tenir...
Que va mecanitzar. La filatura.
La primera del Cardener, la primera del Bages o la primera de Catalunya?
La primera de Catalunya, que va mecanitzar.
I això no ho sap molta gent, eh? Això no. És història, eh? Això és importantíssim, sí, sí. Que parla molt de
la primera que va utilitzar l'energia hidràulica per moure aquestes màquines automàtiques.
Que parla molt de les colònies del Berguedà, parla molt de les colònies de Gironella, de Porreig, de les etcètera, etcètera, i aquí a Súria hem sigut els primers.
Sí.
I tothom es posa la medallita. No, és que la colònia tèxtil, la Llera del Llobregat, ha marcat un abans i un després. Xatus,
A veure, ja
que
saps.
Hi havia colònia tèxtils, me sembla perfecta, que ha crescut molt. Que ha sigut molt important a la Llera del Llobregat per impulsar l'indústria tèxtil fins als nostres moments, vale, t'ho compro. Però qui va començar a posar-se les piles, a modernitzar i a fer coses com aquesta, és Súria.
Sí, sí.
I ahí queda.
Sí. I ja saps que les medalles van que volen. Quan...
Sí, però això m'agradaria ja quan facin alguna presentació, perquè jo seré la mosca collonera, quan faci la presentació. No, que estem parlant d'ara, que farem un museu aquí al Colònia Tèxtil de Gironella o de Porreig o de tal, perquè va ser les capdavanteres de Catalunya sobre tal. I jo us preguntaré, i quin va ser el primer poble que va mecanitzar el tèxtil? I a veure què diuen. Ja apuntaré un tanto de com Déu mana, que surti Súria a tot arreu, que ja toca. No només per la mina, sinó per altres coses que són igual d'importants o més i que van crear precedents i copiar que altres empreses van veure. Hòstia, això funciona, pues, ja que tenim el Llobregat, fem el mateix. Tothom de cop va mecanitzar-ho amb aquest tipus de solucions mecàniques. Era aquest apunt perquè el que em vaig quedar més de tot el que vas explicar, el que em vaig quedar... que no s'ha parlat prou d'aquesta...
Sí, és molt desconegut això, perquè esclar, són els principis, és els principis del segle XIX, és clar, la gran d'allò del tèxtil és a partir de la meitat del segle XIX, a partir de 1840, 1850, i aquests orígens sempre són foscos i és això, i tothom es vol posar les
medalletes. Medalletes. Doncs pues Albert, ens emplacem ja pel capítol 26. Ja ho diem, ja 26, que aquí estem al juny, ja estarem ple juny. Res, 27-28, 3-4 capítols i ja haurem malauradament acabat la primera temporada, ja, perquè ja per nosaltres estaríem tot l'any, perquè hi ha moltes coses.
Toquen vacances,
que també toca desconnectar, que ja una vegada que acabi, que acabem la temporada, ja empalmem amb la Festa Major de Súria, ja venen vacances i al setembre més i millor. Albert, moltes gràcies, una abraçada, i amb tu sempre és una meravella tindre't aquí per poder aprendre molt de Súria i la teva història i la teva feina que has fet de documentació per a tindre tot això, que és increïble. Moltíssimes gràcies, Albert.
A vosaltres.
Cuida't.
Adéu.
Fins aquí, Històries de Súria. Esperem que us hagi agradat aquest interessant viatge en la història de casa nostra i al seu voltant. Tornem la propera setmana amb més històries per explicar-vos. Passeu molt bona setmana.
Això és Ràdio Súria. Ens pots sentir per la 107.8 de la FM o per internet a radiosúria.cat.